Temps ara per als esports. Com cada dilluns a aquesta hora, repassem el que ens ha deixat la jornada esportiva del cap de setmana. Això és l'Esport en Marxa i saludem Joan García. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, Carme. Doncs comencem aquest Esport en Marxa. Avui és 30 de setembre, el darrer dia d'aquest mes, i avui ho farem parlant de vòlei per partida doble. Ens expliquem, primerament, el títol aconseguit pel DSB Club Voleibol Sant Cugat, campiones de la Superliga Catalana. Van derrotar aquest dissabte en el segon partit amb autoritat 3-16-0 al Barça. De fet, el primer partit d'anada jugat a Barcelona va finalitzar amb idèntic marcador. L'equip de Leo Passarini, nou inquilí a la banqueta santcugatenca, que ja prepara el debut a la Lliga Verdró, la màxima categoria estatal, serà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda davant el Tenerife, un dels equips cridats a lluitar pel títol de Lliga. A més, en una temporada històrica on el DSB Club Voleibol Sant Cugat debutarà a competició europea. Serà a la CEP Cup, serà el dimecres 9 d'octubre, amb partit a Ginebra, 32ens de final, i la tornada el 16 d'octubre a Valldoreix. També tindrem espai per parlar d'un club que està d'enhorabona. És el Sant Cugat Titans de vòlei. Compleix un any al capdavant i la veritat és que des dels seus inicis, amb 70 jugadors i jugadores a l'actualitat, que gairebé són 300, ha fet un salt molt important a casa nostra i té la vessant masculina i femenina. També us parlarem d'un debut estel·lar, el de l'Olímpic Floresta, golejada contundent 8-1 al Molins de Rei. Tindrem el seu tècnic en directe, en Joan Pinilla. I per acabar, un ciclista santcugatenc que disputa la modalitat de gravel, una modalitat híbrida entre BTT i ciclisme de carretera. És l'Adolfo Tannenbaum. I per acabar, més ciclisme, perquè ahir es va disputar la Transgallinès, més de 4.500 euros recaptats amb les inscripcions dels seus participants, que aniran per construir pous d'aigua a zones vulnerables de l'Àfrica, Àsia i també d'Amèrica Llatina. Un bon menú preparat, comença l'Esport en Marxa. Anem a posar en ordre amb números els resultats d'aquest cap de setmana. Ho farem amb la Carme Reverte i començarem parlant de l'handbol Sant Cugat 37, Sant Martí Adrianenc 37.
Els d'Àrid Salvador sumen el primer punt com a locals a la Lliga.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 75, Martinenc 71.
Els santcugatencs sumen el primer triomf ajustat a la Supercopa.
En hoquei herba, júnior masculí 4, Sanse 1.
Els d'Oriol Torres segueixen líders després de 3 jornades.
Més hoquei herba, júnior femení 2, Sanse 2.
Les santcugatenques segueixen sense guanyar després de 3 jornades i ocupen la zona baixa.
En futbol, Llerona 0, Sant Cugat femení 1.
Segona jornada de preferent i segona victòria consecutiva per a les vermell i negres.
Més futbol, Sant Ildefons 2, Sant Cugat masculí 1.
Els de Joel Bravo encaixen el gol de la derrota al minut 94.
En futbol sala, Olímpic Floresta 8, Molins 1.
Els florestans inicien la Lliga amb una contundent golejada.
I per acabar, el DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Barça 0.
Les santcugatenques aixequen el primer títol de la temporada, la Superliga Catalana.
Comencem aquest Esport en Marxa i us hem dit que en aquest menú farcit avui de vòlei per partida doble. Després parlarem de la victòria d'aquest primer títol de la Superliga Catalana del DSB Club Voleibol Sant Cugat, com vam veure l'equip de Leo Passarini, no vingut a l'equip, després de 10 anys de Rafa Ruiz a la banqueta, també de les sensacions que va deixar l'equip davant un Barça que és no vingut a la categoria i que l'objectiu és la permanència. Per contra, l'equip santcugatenc doncs vol continuar sent un equip que tingui continuïtat a la Copa de la Reina i també al playoff pel títol, però avui hem de parlar d'un altre club de vòlei que hi ha a la ciutat, és el Sant Cugat Titans, un conjunt, un club que va néixer just fa un any, va començar doncs en alguna pista a l'aire lliure i que ara ja fins i tot s'entrena a pavelló i té un equip sènior masculí que va debutar precisament aquest cap de setmana. Per parlar de tot això tenim la fundadora, la presidenta i podríem dir l'alma mater d'aquest club. Ella és la Laura Montanyà. Laura, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, un any després, què li diria a Laura Montanyà, que va començar a crear aquest club, a Laura actual, si s'imaginava aquest escenari?
Per descomptat que no. Nosaltres teníem una visió molt limitada en aquell moment de la falta, no?, de la sortida del vòlei masculí. Només estàvem focalitzats en aquesta carència de la ciutat i és on nosaltres volíem esforçar-nos i donar sortida. I arrel de començar a caminar i a començar a fer, doncs, bé, ens vam donar compte que la demanda no era només de nois, sinó també de noies, i un esport que necessitava molt de aquest espai, no? Un espai on pugui jugar a tots els nivells, per tothom, diguéssim, que és el nostre lema, és tots hi juguem. I bueno, sobretot nosaltres ens enfoquem en els nois, aquesta força.
Com heu aconseguit instal·lacions i espais, tenint en compte que Sant Cugat té molta limitació en aquest aspecte?
Bueno, realment és un greu problema que s'ha de gestionar i esperem que amb aquest actual govern està posant molt bones intencions per solucionar un problema de fa molts anys, que és la falta d'instal·lacions. Però bueno, ens hem anat apanyant entre la part privada que el club pot llogar, més les parts esportives. Aquest any hem entrat en concurs i hem pogut aconseguir pues, espais públics i anem combinant les dues fórmules.
Deies que heu nascut amb la intenció de crear aquesta línia masculina i, de fet, un any després ja teniu totes les categories, fins i tot un equip sènior que fa anys i panys que a Sant Cugat no hi havia.
Exacte. L'any passat, pues, com a primer any, a més, la dada curiosa és que nosaltres vam obrir inscripció el 20 d'agost, no? Quan tothom ja ha fet les inscripcions al juliol, quan nosaltres pensàvem, ostres, potser no podrem obrir al setembre, doncs sí, grata sorpresa, 70 inscrits al setembre, i dia 18 crec que va ser el primer dia d'entrenaments, i teníem dos equips masculins, l'infantil i el juvenil. I aquest any doncs, ja tenim des de l'Evi, juvenil, de fet farem un desdoblament de juvenil infantil, cadet, el juvenil, el sènior, i després m'agradaria també dir que tenim uns màsters, dos equips de màsters supermacos, tots aquests pares que estan molt implicats tant en el projecte, amb el club i amb els seus fills. Vull dir que és una anècdota maca de veure famílies que estan senceres, els fills als equips i els pares als màsters, i comparteixen, no sé, una afició molt maca i un esport en família.
Quina diferència pot trobar la gent entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Sant Cugat Titans?
Pues que són dos clubs totalment diferents i amb dues línies totalment... O sigui, són maneres de treballar completament diferents. Nosaltres no hem obert un club per des d'un inici per donar sortida a una competició, sinó hem obert un club per una necessitat de donar sortida, sobretot als nois, que sí que els empenyem molt a tota la part competitiva. Amb les noies es forma tot el que es necessita. Hi ha tanta necessitat que s'està donant, però nosaltres volem que una noia, sigui de la condició que sigui, ens és igual no? Les seves condicions o el seu nivell de joc, entrarà i es col·locarà en el seu nivell. Tindrà un espai, tindrà un equip on juga a la seva mida. Jo crec que una mica aquesta és la diferència, no? Aquí tothom trobem el nostre espai, el nostre nivell de joc.
I tenim un seu social?
Sí, tenim seu social aquí a Sant Cugat.
Volia preguntar, amb el DSB Club Voleibol Sant Cugat, les relacions com són? Si heu tingut alguna xerrada?
Bueno, realment no ha donat molt de temps. Hem estat... Sí que hi ha hagut dues comunicacions per poder fer un apropament. Estem pendents d'una reunió. Però tot això són coses que anem superatabalats. Tant ells com nosaltres tenim molta feina. Hi ha bona comunicació i bons canals. I en breu esperem poder fer una reunió maca d'apropament.
Creus que pot haver-hi col·laboració per crear sinergies, cercar alguns esdeveniments que també puguin treballar-se de manera conjunta?
Jo crec que sí, però ja dic que encara no hem fet aquesta reunió i no sabem, encara no tenim encara res exposat a sobre una taula. Tot això encara està per treballar. Hem de fer tots aquests punts que podem compartir.
Et veiem amb molts apunts sobre la taula. Hi ha alguna cosa que vulguis més afegir, que creguis que és important?
Bueno, a destacar d'aquest club, que amb 12 mesos realment trobo que és fascinant. No volia marxar d'aquí sense un dels punts que tinc apuntat, sense poder alabar tota aquesta gent, no?, que s'ha implicat tant, amb 12 mesos totalment altruista. Estem parlant de l'equip directiu, no? Tenim un equip directiu treballant a tope i totalment... perquè, bueno, és una cosa que fas perquè vols, no és una feina, aquí tothom té la seva feina després. I tenim un equip directiu que ha format també un equip d'entrenadors brutal, i tota aquesta feina és el que ha donat tot aquest èxit. Aquí junta la demanda i la necessitat de la ciutat més la grandíssima feina que ha fet tot aquest equip, que per mi era important des d'aquí donar-los aquest reconeixement de treball i de sostén, no? Perquè al final són els pilars d'aquest club.
Objectius a llarg termini, per acabar, quins haurien de ser? Podeu créixer més o no?
Ni ho valorem. Ara mateix estem amb la sorpresa, no?, de tot el que ja ens ha passat, que ens hem arribat a 270, 280 jugadors en 12 mesos. Volem enfocar-nos molt a millorar tot això i hem aconseguit fer dos entrenadors per equip. Hem aconseguit tindre un o dos dies de pavelló intern per donar de qualitat als entrenaments. Estem aconseguint anar millorant tot. Volem entrar figures, no?, de formacions per entrenadors i moltes coses que volem treballar, però és que són 12 mesos i encara no tenim clar, però sí que reforçar la qualitat dels entrenaments.
Per acabar, la teva figura com a presidenta. Aquí a Sant Cugat no tenim molts clubs que tinguin presidentes. També és una manera de servir d'exemple per a altres persones que potser volen fer aquest salt i no s'hi acaben de trobar, no?
Sí, tant que sí, i més amb representació de nois, perquè nosaltres obríem el club perquè els nois poguessin jugar, no? I al final no ha de fer por. Algo tan desconegut, està molt lluny de la meva feina, no havia estat mai en el món esportiu, però realment vols alguna cosa, tens un objectiu, vols una cosa, a por ella. Començar a buscar informació, com es fa un club, com es va tot, i a la piscina, i endavant. I no tindrà por en muntar un projecte, el que sigui.
Molt bé. Doncs aquesta entrevista li posem molt bona nota, eh? Has vist? Que és més fàcil del que sembla, parlar per la ràdio.
Gràcies. Gràcies, Joan.
Molt bé. Doncs, Laura Montanya, moltes gràcies per ser avui en directe aquí a l'Esport en Marxa, aquest Sant Cugat Titans Volley, que continua amb bon peu, gairebé 300 jugadors i jugadores, i felicitats per aquest any, i a continuar endavant i amb aquest projecte.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Deixem el vòlei i ens centrem ara amb la bicicleta i més concretament amb la modalitat de gravel, perquè tenim aquí a l'estudi Ramon Bernils, acaba d'arribar fa pocs minutets, el Adolfo Tannenbaum. Ell s'ha classificat per al Mundial de Gravel que es disputa precisament aquest cap de setmana a Bèlgica i ho ha fet després de finalitzar a la posició 21 a la categoria de 45 a 49 anys. Adolfo, molt bon dia.
Bon dia.
No sembla l'edat que tens, eh?
Gràcies.
Et volia preguntar què és el gravel, perquè, clar, millor que ho expliqui una persona com tu que ho practica, que no pas jo, que puc explicar-ho, però no fer-me la idea.
Bueno, el gravel és una modalitat del ciclisme bastant nova, porta aproximadament uns 15 anys i consisteix en una bici de carretera, molt semblant a una bici de carretera, el manillar és molt semblant a un de carretera, i però té una roda més ampla i vas principalment per pistes. té molt de la bici carretera perquè vas molt ràpid, la sensació és molt de velocitat, però vas per pistes forestals principalment, i Sant Cugat és un molt bon lloc per entrenar.
Tu ets un dels pioners de gravel, no?
Bueno, vaig començar bastant, la veritat, fa 10-12 anys vaig comprar la primera bici, que va ser de les primeres que va sortir, que, bueno, com moltes modalitats, va començar als Estats Units, i la veritat que enganxa molt. Si t'agrada la sensació de la bicicleta de carretera, la sensació de velocitat, el gravel enganxa molt. I també hi ha un tema que és molt important, és que disminueixes el risc. Perquè, clar, els que no s'agrada la bici carretera hem de conviure molts amb els cotxes, però, clar, aquí a Sant Cugat tens la sort que te pots ficar direcció Cerdanyola, Forat del Vent, i de cop girar cap a les pistes forestals. Entonces, disminueixes el risc.
Preguntar-te sobre la quantitat de quilòmetres que es fan. Això també t'has de preparar, no?
Home, clar, has d'entrenar. Si normalment, a veure, jo normalment estic sobre els 16.000 quilòmetres a l'any, que són unes quantes hores. La veritat que és dur combinar la feina, separa de tres fills i l'entrenament, però, bueno, no s'aixecam. Hi ha dies que no s'aixequem a les 6 del matí a l'hivern per entrenar, entrenem de per la nit amb llum, i algun migdia no dinem i sortim a entrenar. I
hem de dir que pertany a un club també molt nou.
Sí.
Explica'ns quin...
Bueno, és un club, es diu Brevet Sant Cugat, és un restaurant que té a prop de 2 anys, i, bueno, tenen un club i, bueno, formo part d'aquest club, fan sortides bimensuals, comencen ara el mes d'octubre, que estan obertes a tothom, i, bueno, la veritat que molt bé, la veritat, que fem tant sortides de gravel com de carretera.
Disputaràs aquest cap de setmana el teu segon mundial.
Sí, vaig anar al primer, tenir la sort de classificar-me, vam anar a Itàlia. La veritat que va ser agònic, el primer mundial, un ritme molt, molt alt i molt... El ciclisme i el mundial tenen una cosa molt, molt especial, que jo vaig estar a roda durant sobre uns 10 minuts, o no, almenys 7 minuts, quizà, del Mathieu van der Poel, i és com jugar un partit de futbol amb el Messi. El ciclisme et dona aquesta possibilitat. Mai en la vida jo podré jugar un partit de futbol amb un jugador professional, però aquí sí, te da la possibilitat, perquè, bueno, competeixes al mateix moment, i això és molt bonic. I va ser molt especial, i ara m'he classificat per segona vegada, aunque estic a l'espera de veure si puc anar, perquè sóc autònom, i m'ha sortit una reunió de feina molt important a l'altra banda del món, i estic ahí mirant què faig, si me lo puc combinar.
Déu-n'hi-do. És més important la reunió, no?
Sí.
Perquè la reunió sobre la bici no la podries fer, no?
No, i perquè he d'estar a Indonèsia el dilluns pel matí. Estic mirant com me lo puc muntar, però, clar, la feina va per davant.
Preguntar-te també una miqueta sobre aquesta modalitat de gravel, que deies que ha crescut molt. Els grans tenistes, quan ho deixen, a vegades juguen a pàdel. Els grans ciclistes, m'has dit que abans ho havíem parlat fora d'antena, fins i tot Valverde, no?
Bueno, Valverde va quedar, era el campió d'Espanya, i ara crec que en l'últim nacional va quedar segon, i, però la meva categoria, el que ha guanyat és Samuel Sánchez, i campió del món, ahir va ser la prova, el campió de fa uns anys va ser ell, i crec que de la meva categoria, no sé si els 12 primers eren exprofessionals, estan tots, lo qual fa que sigui molt difícil i cada vegada més difícil classificar-se per amateurs. O sigui, jo lo diré com lo diem los ciclistas, yo soy un matao. Le poso moltes ganes i m'agrada entrenar-me, però soc un matao. No tenim cap opció de competir contra un ciclista que ha sigut professional. El motor és un altre, les hores d'entrenament que porten, tècnicament, doncs, se fa difícil a los que som amateurs. A dia d'avui estem competint tots los exprofessionals. Quan acaben, se passen al gravel.
És car?
A veure, depèn de la bicicleta. Necessites una bicicleta, ¿vale? Normalment, el que s'ha de dir, que és veritat, que normalment la gent que té una bicicleta de gravel normalment ja té una de muntanya i una carretera. Normalment és la tercera bici. Ara comença a veure gent que la primera bicicleta és la de gravel, perquè és un híbrid, al final.
Quantes tens tu?
3.
Com els fills, no?
Clar, exacte.
Ah, tres. Una de... Número 3 t'agrada, eh?
Sí, sí, exacte. A la meva dona no l'agrada tant, però a mi sí.
Hi ha espai, no? O no? O poc espai?
Sí, ja, ja, no, tenim espai, però bueno, són joguines que has de tenir i cuidar-les, perquè les cuidem molt, eh? Que ara som una mica maniàtics, els ciclistes.
I els nens tenen ja vocació o no?
Encara no, 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 per ara no. No, a la petita sí que l'agrada una mica, però jo no sóc dels pares que los machaca. Les agrada el futbol, l'altre el hockey, i els deixo una mica, que ja triaran ells.
Molt bé. Doncs, Adolfo, estarem pendents si participes o no en aquest Mundial, a veure la reunió, si la poden derriure una miqueta, però clar, Indonèsia està bastant lluny, eh?
Sí, bueno, a veure si hi ha sort, estic preparat, però bueno, jo animo tota la gent a provar el gravel, a fer esport, que sàpiga que des de brevet organitzem dues sortides mensuals i que és molt bonic. El ciclisme té una cosa molt bonica, que és un esport molt social, perquè mentre vas rodant pots anar xerrant i és el moment en què ens expliquem les misèries, les coses bones, i això ho enganxa molt. I vivint en una ciutat com la que vivim, que tenim Collserola, que és una meravella, al costat, s'ha d'aprofitar. Així que tothom està convidat.
Molt bé, doncs atenem aquesta crida de l'Adolfo Tannenbaum, pendent de si pot disputar aquest Mundial de Gravel en la categoria de 45 a 49 anys, i després també us parlem de Transgallinès, que va incorporar el Gravel a aquesta quarta edició que es va disputar ahir diumenge aquí a Sant Cugat. Moltes gràcies per ser-hi i molta sort, i a veure si hi ha participació o no en aquest Mundial. Que vagi molt bé.
Fora en marxa, amb Joan García.
I ara ens centrem en la part més esportiva, més competitiva del cap de setmana, perquè hi ha debutat un equip, Futbol Sala, l'Olímpic Floresta, a la tercera divisió, i ho ha fet de manera contundent, golejant 8-1 al Molins, i tenim a l'altra banda el fil telefònic el tècnic Joan Pinilla, que ja suma la tercera temporada al capdavant de l'equip. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, no?, començar la Lliga d'aquesta manera, 8-1.
Bueno, va ser 7-1.
7-1.
Però sí, molt contents per començar la Lliga d'aquesta manera, guanyant a casa, que era l'important, i traient els 3 punts.
Porteu dues temporades lluitant per estar a la part alta, en aquest frec a frec, amb equips que també competeixen per pujar a segona B. Bé, aquesta temporada també ha de ser d'aquesta manera? Us la imagineu així?
Bueno, és la idea. Nosaltres, com bé dius, portem 2 anys cada any entre els 3 primers. El que passa és que només té premi de l'ascens al primer, llavors és molt complicat. I la idea és seguir amb el projecte que tenim, intentar estar el més a dalt possible i aviam si a final de Lliga arribem amb opcions de lluitar per pujar.
S'han produït molts canvis a la plantilla o continuem amb el mateix bloc?
No, seguim amb el mateix bloc de l'any passat. La veritat, va sortir bé, és un bon bloc, són bons jugadors, i hem decidit apostar pel mateix bloc, incorporant, sempre que es pugui, doncs, gent del filial o del juvenil.
Fa molts anys que, malauradament, l'Olímpic Floresta va baixar d'aquesta segona B. No sé com la teva arribada, després de 3 temporades, ha fet cercar objectius més competitius. Els jugadors i la directiva també van en aquesta direcció?
Sí, jo quan vaig fitxar per l'Olímpic, parlant amb la directiva, la seva idea era tornar a segona B. Llavors vam començar un projecte per assolir aquest objectiu. I amb això estem. Aquí portem 3 anys que s'han incorporat alguns jugadors, s'estan fent les coses bé des del club i aviam si ho aconseguim.
Parlar també davant de l'estructura que té l'Olimpi Floresta, dels equips que competireu. L'any passat hi havia un Ripollet molt fort, hi havia d'altres conjunts. Aquest any, qui us pot fer la guitza per intentar pujar de categoria?
Bueno, al final sempre portem uns anys que allà a dalt està el Sant Quirze, que té un molt bon equip i a sobre s'ha reforçat molt bé. Està l'Arenys de Mar, Arenys de Munt, que l'any passat va quedar segon, també, que tenen un bloc també des de fa anys, que és molt, molt bon equip. Sempre l'equip que baixa de segona B té una bona plantilla, que aquest any és la Montsant, que va pujar fa dues temporades. I el Girona, que es veu que està apostant fort per al futbol sala. En principi aquests haurien d'estar dalt i després sempre surt algun equip més que fa una bona temporada i sorprèn. La Prospe podria estar per allà dalt, tot i que l'any passat va patir, però el seu camp és molt complicat, té una bona plantilla, i ja et dic, sempre hi ha algun equip més que surt i que et posa les coses difícils.
Molt bé, doncs, Joan Pinilla, tècnic de l'Olimpí Floresta. Victòria contundent per 7-1 davant el Molins. Esperem que aquesta sigui, a la tercera sigui la vençuda i l'equip pugui assolir aquest ascens. De moment heu començat amb bon peu i a seguir amb aquesta dinàmica. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per aquesta temporada que tot just acaba d'iniciar.
Vale, gràcies a vosaltres.
Fora en marxa, amb Joan García.
Seguim amb aquest esport en marxa i ara hem de parlar d'hoquei herba perquè tenim cara i creu. La creu és el júnior femení d'hoquei herba que malauradament ahir va empatar amb el Sanse després de 3 jornades, 2 empats i una derrota, i es fa molt estrany veure un equip que ha jugat fins i tot competició europea, que fa 2 anys va guanyar la Lliga, però és que han canviat molt les coses per l'equip de Guille Carnicer. Han marxat 2 jugadores bàsiques fonamentals, s'han retirat, com són la Carlota Petxamé, i també d'altres jugadores importants en els esquemes de Guille Carnicer, i tot això és una temporada de transició. Veurem si arriba aquesta anhelada victòria. Per contra, qui va com un coet és el júnior masculí. 3 partits, 3 victòries, i a més, la primera va ser amb les Rozas per 7-1, la segona al camp del Barça per 1-2, i aquesta última en remuntada inclosa per 4-1 davant el Sanse. Tot i començar perdent per 0-1, l'equip va remuntar i va deixar clar que el lideratge no és casualitat. Així ho explica el seu tècnic, l'Oriol Torres.
La veritat és que se'ns havia posat molt, molt lleig al partit, no hem sabut estar al nostre nivell a la primera part, i realment a la segona l'únic que hem parlat, més que corregir temes tàctics, eren temes d'actitud, d'intensitat i d'estar una mica pel que s'havia d'estar, que al final no semblava un partit de Lliga, semblava un amistós. Ho hem corregit, per sort ens han entrat les ocasions que a vegades no entren, i bueno, contents per això.
Això és el que deia el tècnic Uri Torres, satisfet per aquest lideratge. Ara mateix, únicament, comparteix aquest lideratge amb el club de Campo. I parlem ara, ho dèiem, amb l'Adolfo hem parlat, Tadenbaum, de Gravel, i ahir es va disputar la Transgallinès, la quarta edició, aquesta cursa ciclista que enguany, a banda de ser de BTT, també incorporava la modalitat de Gravel. I bé, el més destacat és la xifra, 4.500 euros s'han recaptat per construir pous d'aigua a zones vulnerables. Organització d'Oxfam Intermón i la Unió Ciclista. Podeu veure imatges d'aquesta cursa no competitiva a cugat.cat i aquests 4.500 euros destinats a garantir l'accés d'aigua potable i segura a més de 3.000 persones en zones vulnerables d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Un traçat de Travel i de BTT de 50 o de 100 quilòmetres per la serra de Gallinès. Una sortida puntual a 7:45 del matí amb tret de sortida de la regidora d'Esports, Núria Escamilla. Anem a conèixer valoracions d'aquesta cursa. Primerament, amb Itxaso Ferreras. Ella és la responsable d'esdeveniments esportius d'Intermón Oxfam.
Estem orgulloses de la participació i l'energia dels equips que avui som aquí, que han arribat fins aquí i que s'han compromès a recaptar fons per la causa, que cada equip s'ha compromès a fer una recaptació de 500 euros per la causa, 600 euros que seran el suport per unes 280 persones.
I també hem conegut la valoració de l'altre organitzador, la Unió Ciclista Sant Cugat, amb la veu del seu president, Oriol Cusó.
La veritat és que sí, ha estat una experiència. No és la primera, com deies, és la quarta. Oxfam és la primera ben bé amb treballant en equip, que han portat molt bé el tema de la difusió. I en quant al tema de la inclusió del gravel, ha triomfat més que no pas lo de la de BTT.
Fins aquí aquest Esport en Marxa. Tens aquest cap de setmana amb el debut a la Lliga Iberdrola del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Rebrà el Tenerife dissabte a les 7 de la tarda i poquet a poquet la majoria de clubs van retornar a la competició. Encara tenim el rugby i l'hoquei patins pendent, però ben aviat, durant aquest mes d'octubre, que comença demà, s'aniran afegint a la graella esportiva de casa nostra. Com sempre, l'actualitat segueix a Twitter, a Facebook i Instagram i també a cua.cat/esports. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent, ja saben, com sempre, quan passin 5 minuts de les 10 del matí. Que acabin de passar una molt bona setmana i també ens retrobem properament. Adéu-siau.